Radio Vilafranca.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa. Comencem aquesta setmana, comencem aquest dilluns 19 de febrer de 2024. Us acompanyem des d'ara i fins les 12 des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on saludem en nom de tot l'equip Toni Olivella i Sílvia Delgado. En aquestes 3 hores de ràdio amb les quals comencem setmana hi trobareu totes aquestes propostes i veus. D'aquí uns instants, emissora a emissora, us anirem explicant la setmana. És la nostra roda d'actualitat que ens serveix per començar amb bon peu el dia i planificar aquests 7 dies que tenim per davant. A 2:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. I així que acabi el flaix, els esports, com cada dilluns, resultats, marcadors, un repàs a la propera jornada i la veu dels protagonistes del cap de setmana. Obrirem la segona hora a les 10:06 després del butlletí amb una entrevista al director dels Serveis Territorials d'Interior al Penedès, Àngel Soteres. Amb ell volem parlar de les perspectives de reforç del cos dels Mossos i dels Bombers al Penedès. A 10:45 de nou cedim els micros als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin què passa aquest matí de dilluns als nostres municipis. Tot seguit farem balanç de la Barcelona Wine Week i explicarem un projecte de l'Incavi que vol avaluar la singularització dels vins que fan la seva criança amb botes de fusta d'origen català. Un projecte que compta amb la col·laboració de Boteria Torner i aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca reunirem l'Enric Bartra, investigador de l'Incavi, i Assís Oriol, de Boteria Torner. A l'equip del Penedès en xarxa ens agrada jugar, ens agraden els jocs de taula i un cop al mes tenim cita amb el Víctor Gutiérrez a Passa el Torn. Avui, jocs amb els quals no cal llegir les regles i també un repàs als pitjors jocs que s'han trobat. A 11:45, últim flaix informatiu. Són aquests 5 minuts que destinem a explicar l'actualitat en clau exclusivament Alt i Baix Penedès. I avui, per acabar, després del flaix, ens arremanguem, ens posem el davantal i ens disposem a embrutar-nos una mica les mans perquè entrem a la cuina del magazín amb la nostra xef de capçalera, la Gemma Riera, que avui s'ha proposat ensenyar-nos a cuinar verdures d'hivern, aquelles verdures de temporada que trobeu a plaça, que trobeu a mercat, però d'una manera diferent, fent-li una volta i dues, si cal. No us ho perdeu. Els flaixos amb l'actualitat comarcal arribaran puntualment a 10:15, 11 i de 12 i escoltarem tot el que passa més enllà del Penedès, els butlletins horaris. Hem començat amb aquest primer a les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Deixem, doncs, que comenci a caminar aquest Penedès en xarxa de dilluns 19 de febrer.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
La roda d'actualitat inicia la gira d'aquest dilluns 19 de febrer a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix, i és que a les 11 del matí s'ha convocat una roda de premsa on s'anunciarà el nou pacte de govern a l'Ajuntament de Sant Sadurní, un tripartit inèdit al municipi entre Esquerra Republicana, Sant Sadurní en Comú i el PSC. L'alcalde Pere Bernet, la portaveu dels comuns Arantxa Molina i també el portaveu del PSC, Pedro Campos, compareixeran avui, com dèiem, a partir de les 11 del matí davant dels mitjans de comunicació en una roda de premsa que es durà a terme a la Fassina. Això serà al matí, però a la tarda, a les 7, Impulsem el Penedès ha convocat també una altra roda de premsa que es durà a terme en aquest cas a l'Ajuntament de Puigdelva i que comptarà amb la presència de l'alcalde Miquel Vallès i també el president delegat de l'àrea d'infraestructures i territori de la Diputació de Barcelona i també alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès. Servirà aquesta roda de premsa per presentar els projectes i inversions que es duran a terme a Puigdelva aquest 2024, amb el suport de la Diputació de Barcelona, com és el cas, per exemple, de la remodelació del camp de futbol i altres iniciatives a la via pública. I també avui, a Sant Pere de Riudebitlles, s'inicia el taller de musicoteràpia, que es durà a terme de 10 a 12 del matí a les escoles velles. Demà, a Gelida, hi ha sortida dins del cicle Ascent cap al 100, amb la participació, a banda de Gelida, també de l'Hospitalet, Vallromanes i Manresa. Les inscripcions ja es poden fer al pavelló poliesportiu municipal. I també la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, acompanyada del diputat d'Infraestructures i Territori, Sergi Vallès, visitaran demà tres municipis de l'Alt Penedès. En aquesta vessant nord-est ho farà a Sant Quintí. Moret visitarà aquest municipi a les 6:40 de la tarda, on es reunirà amb l'alcalde Bernat Catasús i l'equip de govern i, a més, signarà el llibre d'honor. Dimecres, el bibliobús Montau farà parada a partir de 11:45 del matí al costat de l'escola de Vinyonet del Penedès, al passeig de la grava sense número de Vinyonou, amb parades quinzenals i també després d'aquesta parada estarà a la plaça de l'Ajuntament de Font-rubí. Mentre que a Sant Sadurní, la farmacèutica i tècnica ortopeda Anna Ferrer i la farmacèutica i nutricionista Anabel Urrutxi duran a terme a partir de les 10 del matí a la farmàcia Anna Ferrer una xerrada sobre artrosi i artritis dirigida a les persones de més de 60 anys o també a persones que pateixen aquestes patologies. Dijous, la unitat mòbil d'informació al consumidor visitarà Sant Sadurní i estarà a l'era d'en Guineu de 11:45 del matí a la 1 del migdia. I l'escola de Vinyonet del Penedès acollirà a les 7 de la tarda una xerrada sobre noves tecnologies i xarxes socials. Ja per divendres, Nexes Sant Sadurní organitza una formació per conèixer els aspectes més rellevants del règim especial del treballador autònom. Es durà a terme de 10 del matí a 12 del migdia a Nexes i això sí, cal inscripció prèvia a través de www.santsadurní.cat. A les 5 de la tarda, divendres, ja Vall Berenar de Carnestoltes, al casal municipal de la gent gran de Sant Sadurní. I a les 7, cicle de talents locals també a Sant Sadurní, amb Cori Vilella i Xavi Jarque i Matemàtiques, una ciència al servei de la societat. Això serà, com dèiem, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. I anem a dissabte, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a les 10 del matí l'alumnat d'iniciació 1 de l'Escola de Música participarà en la roda d'instruments que es durà a terme al propi centre. També a Sant Sadurní, la biblioteca acollirà la presentació del conte El Follet Oriol i la Festa Monstruosa d'Òscar Sardà a les 11 del matí. Divendres, a l'entrevista d'actualitat, de fet, parlarem amb l'autor i abastarem una miqueta més aquesta proposta. I encara a Sant Sadurní, en el marc de les portes obertes dels centres escolars, Badrun el Carme organitza una jornada de família escola a les 11 del matí. I acabarem destacant dues propostes encara carnavaleres, i és que aquest cap de setmana continua el carnaval i en aquest cas es durà a terme a Mediona i a Olesa de Bonesvalls.
Com anirà la resta de la setmana a altres municipis de l'Alt Penedès? Ens ho explicarà Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim incorporant previsions en aquesta roda d'actualitat. Comencem dient-vos que avui mateix, fins a la 1, està instal·lada una deixalleria mòbil a Olèrdola, en aquest cas al poble de Sant Pere Molant, al final del carrer Font del Coscó. I per tal de donar a conèixer les limitacions derivades de la declaració de l'estat d'emergència per sequera per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha programat sessions informatives obertes a la ciutadania. Les primeres es fan aquesta setmana, avui, a un quart de nou del vespre, al Centre Cultural i Recreatiu de la Bleda, i demà, dimarts, a un quart de nou, també en aquest cas a les escoles antigues de la Rovira Roja. La setmana que ve continuarien a la resta de nuclis del municipi de Sant Martí aquestes xerrades informatives que convoca l'Ajuntament per tal de difondre les afectacions derivades d'aquest decret d'emergència per sequera. I jornada de portes obertes a l'Escola Sant Domènec de la Ràpita aquest dimarts a partir de les 5 i fins 6:45, dirigida a noves matriculacions. Dimecres, taller de carnaval, no deixem el municipi de Santa Margarida i els Monjos, ni tampoc la Ràpita, perquè aquest taller s'ha programat a les 5 de la tarda a l'Espai Antistiana, activitat gratuïta que està pensada per infants de primària. I a Castellví de la Marca, dimecres, visita una unitat mòbil d'informació al consumidor a partir de les 12 i fins la 1 es podrà trobar davant del polivalent de la Múnia. I dijous, el berenar xic, a 4:45 de la tarda, al Tangram dels Monjos. És una proposta gratuïta i que està pensada per joves a partir de primer d'ESO. I un any més, l'AMPA de l'Escola Circell de Moja participa en la iniciativa solidària Xocolatada Solidària de l'Hospital Sant Joan de Déu, que aquest any arriba a la seva 7a edició. Organitzen per divendres un berenar a 4:45 de la tarda, a la sortida de l'escola, i cada participant aporta una petita donació de 2 euros pel seu got de xocolata desfeta i coca. I divendres, la Regidoria de Cultura de Sant Martí Sarroca, a través del Servei de Dinamització Sociocultural, organitza i en part subvenciona una nova sortida per anar a veure teatre professional a Barcelona. En aquest cas es tracta de l'obra Fitzroy al Teatre Borràs, la funció aquest divendres a les 8 del vespre. I dissabte, sopar i ball a les 9 de la nit a la Societat La Margaridoia dels Monjos, a càrrec del duet Jamaica. Més propostes als monjos. Diumenge, sortida al Puig d'en Carbonell de Sant Pere de Ribes. El punt de trobada serà a les 8 del matí des de l'aparcament del Mercat dels Monjos. Proposta gratuïta, oberta a tothom. Per més informació o inscripcions, al 616-328-059 o bé al 938-98-1068 o a caminades.info. És una activitat que organitza el grup Anem a Caminar. I als monjos també es pot tornar a fer una visita guiada al castell de Penyafort el diumenge, 2 opcions, a 11:15 i a les 12, i una altra activitat, memòria de la guerra aèria, amb sortida a les 11 del matí el diumenge des del Siarga, el desplaçament amb cotxes particulars fins al castell de Penyafort. Inscripció prèvia, en aquest cas, al 669-287-539. I acabem amb teatre. A les 7 de la tarda, a la Societat La Margaridoia i els Monjos, diumenge, es podrà veure l'obra Després de la pluja, a càrrec del grup Escoles de Gelida. I més teatre, perquè el grup La Torre de les Gunyoles representa l'obra El ventall, de Carlo Goldoni. Serà a 6:45 de la tarda a l'auditori del Centre Cívic de Sant Cugat Sesgarrigues, dins de la programació de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès.
Presentem, doncs, la setmana als municipis del Baix Penedès. Ho fa, com sempre, la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que el pròxim diumenge, a partir de 9:45 del matí, hi haurà exposició de vehicles clàssics amb els Amics dels Clàssics de Vilanova i la Geltrú. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que diumenge a les 11 del matí a l'aparcament de l'escola es farà la primera edició del Cagaburro del Gotim, organitzat la Societat Coral El Gotim. A 7:15 de la tarda al Centre Teatre Improchef, a càrrec de la inestable Saratana. I a les 7 de la tarda la comparativa a la Sala del Ball, el Ball del Diumenge, amb el grup Almas Gemeles. Marxem ara a Banyeres del Penedès, i és que aquest dijous de 5-7 de la tarda hi haurà el Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si vols conèixer el món, comença per informar-te. I diumenge, a Banyeres del Penedès, hi haurà la Cross Comarcal Escolar. Continuem a la Bisbal del Penedès, i és que aquest dissabte a les 6 de la tarda al Centre Municipal de Cultura, l'Auditori Sala Salvà, i haurà dins el cicle Gaudí es projectarà la pel·lícula Up on Entry. Marxem ara a Santa Oliva, i és que divendres a 6:45 de la tarda a la nostra llar, també dins del cicle Gaudí, es podrà veure la pel·lícula Up on Entry. Ara és el torn d'anar cap al Vinyana, i és que aquest diumenge se celebrarà la 31a edició de Tres Toms de les Peces. A les 8 del matí a la zona verda del carrer Barcelona, descarregada dels carruatges i cavalleries. A les 9 del matí a la zona verda del carrer Barcelona, esmorzar. A les 12 del migdia, sortida dels Tres Toms en direcció a l'església i tot seguit benedicció dels animals i passejada pels carrers. Hi haurà lliurament de records als participants en finalitzar i es podran adquirir tortells dels Tres Toms. Marxem ara a Bonastre, i és que dissabte de 10 a 2 al Centre Cívic La Societat es podrà donar sang. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell i aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa al carrer Major 18 hi haurà la presentació del llibre Vivir a tope en presència de l'autora Montserrat Jané Piqué. Divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell. I atenció, perquè dissabte i diumenge se celebra la xatonada del Vendrell. Dissabte, a partir de les 11, dinàmica familiar sobre la cuina d'aprofitament, fent un muntimbal de xató. A quarts d'una, maritatge de xató i vins d'Augustus Fòrum. A la 1, presentació del vi de l'any Guimarà del celler Jané Ventura i tast de salsa de xató d'en Guimarà. A quarts de 2, vermut electrònic amb DJ Cérez. A 3, fideuà popular. A les 5, tast has begut oli? A les 6, tast, no tots els olis són iguals. A les 7, maridatge de coca en ramadà i vins de Jané Ventura. A 8:15, experiència gastronòmica a càrrec de Terra i Taula. I a les 11 de la nit, concert de versions dels 80 i 90 amb Galàctico, seguit de DJ Joan Olivares, B2B Jordi Ribé. Pel que fa a diumenge, a les 10:38, concurs de mestres xatonaires. A les 11, tast de la salsa de xató d'en Guimarà. A 11:45, 37a exhibició de xatonaires infantils. A les 12, maridatge de xató i vins d'Augustus Fòrum. A 2:15, repartiment de xató. A les 2, sorteig d'oli i de productes de territori. A 3:15, anunci dels guanyadors del 38è concurs de mestres xatonaires i investidura del mestre xatonaire de l'any anterior. I de 3:00 a 5:00, vermut electrònic amb DJ Enca. Pel que fa a dissabte a les 8 de la tarda a l'Auditori Pau Casals, serà K427, la gran missa de Mozart. I dissabte també, sense oblidar-ho, mercat setmanal a Coma-ruga. Ara és el torn d'anar cap a Calafell, i és que aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol es farà la presentació del llibre 100 coses del món coral amateur a Catalunya, de la Meritxell Tarragó i David Puertas, editat per Cosetània i amb la participació del cor Orfeó Calafellenc. Dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris, es podrà veure la pel·lícula Persones, revivir per a vivir. I el diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Joan Colet, Teatre Musical, la setmana dels 7 dissabtes de la xarxa. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest dijous a les 7 de la tarda tindrà lloc una sessió en la qual l'Ajuntament de Cunit informarà sobre el document de l'avanç del Pla de Millora Urbana 4 del municipi que correspon al sector de Costa Cunit. I per finalitzar, dissabte a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Cunit es podrà veure la comèdia Orgasmos 2.
Cinc minuts per arribar a 9:45 i ens falta explicar com anirà aquesta setmana dia a dia a Vilafranca. Ho farem de la mà del Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs mira, comencem ja amb una activitat que té lloc d'aquí una estona, a les 11 del matí, en aquest cas aquí a Vilafranca, a l'edifici de l'Aeronàutica, al carrer Amàlia Soler. Hi haurà una presentació de la segona edició del projecte Orienta't, que apropa el teixit empresarial als centres educatius de Vilafranca i ajuda els joves a escollir també els seus interessos professionals. En aquest cas es tracta d'una roda de premsa per explicar alguns dels continguts d'aquest projecte Orienta't en la seva segona edició, i ja dimecres, concretament, a la mateixa Enològica, perquè és on es troba la seu de la Facultat d'Infermeria de Vilafranca, hi haurà justament un dels primers actes d'aquesta edició de l'Orienta't, amb una sessió d'orientació per joves que tinguin interès justament en estudiar infermeria a la facultat aquí a Vilafranca del Penedès. I parlant de xerrades, explicant propostes educatives a la gent jove, també hem de recordar que la setmana passada es feia ja la primera xerrada de la campanya després de l'ESOQUE, que té continuïtat avui i demà amb dues xerrades més. La primera s'adreçava especialment a les famílies i aquestes altres dues s'adrecen al col·lectiu dels joves estudiants. Avui, concretament, la xerrada porta per títol Els cicles formatius, una bona opció, i demà la xerrada té per títol Vull fer batxillerat, quines opcions tinc? Totes dues xerrades tenen lloc a 6:45 de la tarda a l'edifici de la Nau de Vilafranca del Penedès. Demà, concretament, a Vilafranca hi haurà també la visita de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, que estarà acompanyada del diputat d'Infraestructures, Sergi Vallès, i que començarà a 11:15 del matí, serà rebuda per l'alcalde de Vilafranca, a la Nau, on està previst que hi hagi la futura biblioteca, la segona biblioteca municipal de Vilafranca del Penedès, a la Nau del carrer del Comerç. Després també visitaran el claustre de Sant Francesc i finalment es desplaçaran al Vinceum per acabar ja signant el llibre d'honor a l'Ajuntament de Vilafranca. I posteriorment també la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, s'adreçarà al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, on mantindrà també una reunió informativa amb el president del Consell Comarcal, Xavier Lluc. Cal dir també que demà hi ha activitat cultural a Vilafranca i prou destacada, coincidint amb el 50è aniversari de l'assassinat de Salvador Puig i Antich. Salvador Puig i Antich, recordem, té família al Penedès i justament des del Penedès s'hi ha fet durant molts anys sempre un suport i una reivindicació. I en aquest cas, demà dimarts, a l'Auditori del Vinceum, a les 7 de la tarda, hi haurà la projecció de la pel·lícula Salvador, que tindrà la presència del seu productor, Jaume Roures, per presentar-la, i també amb una introducció històrica per part de Ramon Arnabat, l'historiador de Ramon Arnabat. Aquesta és una activitat que s'emmarca en el 50è aniversari de l'assassinat de Salvador Puig i Antich i que tindrà continuïtat també la setmana vinent aquí a Vilafranca amb una taula rodona que se celebrarà el dimarts de la setmana que ve a les 7 de la tarda. Per tant, anem de dimarts a dimarts. Demà dimarts a les 7 al Vinceum i el dimarts que ve a les 7 de la tarda també al mateix Vinceum amb aquesta taula rodona. Més activitats aquí a Vilafranca del Penedès. Per exemple, demà hi ha al matí, a 9:15 del matí, una reunió al Centre Àgora adreçada a empresariat de la comarca, una reunió per presentar el projecte Empresa Cire, que organitza el Centre d'Iniciatives per la Reinserció en l'àmbit de la Vegueria Penedès, la reinserció de persones que han estat encarcelades i que han de tenir també propostes de futur laboral, i la presentació tindrà lloc, justament, com us dèiem, al Centre Àgora demà al matí aquí a Vilafranca del Penedès. Recordem també, per cert, que demà hi ha sessió plenària a l'Ajuntament de Vilafranca, hi ha ple a l'Ajuntament, un ple que serà retransmès en directe, com és habitual, per Penedès Televisió i per Ràdio Vilafranca, que comença a les 6 de la tarda i que, entre altres aspectes, presentarà aprovació el Pla de Sequera Municipal a Vilafranca del Penedès. Això, com dèiem, serà a partir de les 6 de la tarda d'aquest dimarts. I dimecres hi ha també la presentació de les obres que s'han estat fent al llarg dels darrers mesos a l'Alberg Municipal de Vilafranca. Es presentarà als mitjans de comunicació, en el mateix alberg, tot el treball que s'ha estat duent a terme a l'edifici de l'Alberg Municipal, a millores especialment en eficiència energètica que s'han executat, com dèiem, en els darrers mesos a través d'ajuts de Next Generation de la Unió Europea. Això pel que fa a aquest dimecres, que també tindrà, per cert, activitat intensa i interessant respecte del món del turisme al Penedès. Demà, dimecres, volíem dir, es presenta el Pla d'Accions del Consorci de Promoció Turística a la zona del Penedès, un pla d'accions que es presentarà de forma pública a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa, un acte que començarà a partir de les 9 del matí i que s'allargarà fins a la 1 del migdia. Tenim també activitat cultural prevista per aquest cap de setmana. En aquest cas, entre altres, destacar que divendres hi ha el concert de Serrat sense Serrat amb els músics David Palau i Masquit Flus.
Moltes gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Sant Sadurní aprova un pressupost inicial de 17,2 milions d'euros. El ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní ha celebrat aquest divendres un ple extraordinari en què ha aprovat el pressupost, un pressupost inicial de 17,2 milions d'euros. Ho ha fet amb el vot favorable del govern, format per 6 regidors d'Esquerra Republicana i una regidora de Sant Sadurní en Comú, a més dels 4 socialistes. La CUP, el Partit Popular i Junts per Sant Sadurní hi han votat en contra. Així, el pressupost inicial pel 2024 s'ha pogut tirar endavant gràcies al vot favorable del PSC després d'unes negociacions que acabaran de prosperar avui, i és que a les 11 del matí s'ha convocat una roda de premsa on s'anunciarà el nou pacte de govern. Un tripartit inèdit al municipi entre Esquerra, Comuns i PSC. L'alcalde Pere Vernet, la portaveu dels Comuns, Arantxa Molina, i el portaveu del PSC, Pedro Campos, compareixeran avui davant dels micros en una roda de premsa que es durà a terme a la Fassina. Aquesta setmana passada, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit un recurs presentat per Stop Agropark i Naturalistes de Gelida contra l'aprovació de la modificació del planejament urbanístic d'aquest municipi. És una modificació necessària per poder desenvolupar el projecte Agropark del grup Ametller Origen. Al juny del 2023, la Comissió d'Urbanisme del Penedès va aprovar definitivament modificar el POUM de Gelida per permetre una zona industrial de fins a 23 hectàrees en un espai natural protegit. En aquest indret, el grup Ametller Origen hi vol construir una gran nau logística, una fàbrica de processament d'aliments, una planta d'hidrogen i una de biogàs, entre d'altres infraestructures. En el mateix procediment es requalifiquen 21 hectàrees de vinya protegida per permetre-hi la instal·lació d'hivernacles tecnificats de fins a 9 metres d'alçada. Des d'Stop Agropark expliquen que hi ha raons fonamentades que qüestionen tant la legalitat com la pertinença dels procediments involucrats en aquesta modificació. Instal·laran lluminària LED al camp de futbol de Santa Oliva. L'Ajuntament de Santa Oliva instal·larà lluminària LED al camp de futbol municipal. Els principals motius pels quals es realitza la substitució és que ha finalitzat la vida útil dels focus actuals, donat que molts no funcionen. En total, hi ha 4 torres amb 4 focus. De la dotzena de llums que hi ha al camp, 7 no funcionen, segons l'informe presentat pel mateix consistori. D'altra banda, des de l'Ajuntament de Santa Oliva també han apuntat que han detectat que les bombetes cada vegada es fonen amb un menor temps. A més, també han destacat que les lluminàries actuals no són eficients. En aquest sentit, han assenyalat que les noves llums de tipologia LED implicaran un estalvi en el consum i també una millora de l'eficiència energètica. I acabem parlant-vos de les sessions informatives a Sant Martí Sarroca sobre l'estat d'emergència per sequera. Per tal de donar a conèixer les limitacions derivades de la declaració de l'estat d'emergència per sequera per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i per resoldre aquells dubtes generats per aquesta situació, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca convoca sessions informatives sobre aquest estat d'emergència i la seva incidència al municipi. La primera de les 4 sessions s'ha programat avui dilluns a 8:45 del vespre al bar del Centre Cultural i Recreatiu de la Bleda. Demà dimarts la sessió es farà a la mateixa hora a les antigues escoles de la Rovira Roja. Ja per la setmana que ve, dilluns a 8:45, hi haurà una sessió informativa a les antigues escoles dels Hostalets. I per acabar, dimarts 27, també a 8:45 del vespre, es farà la darrera de les reunions a la Societat al Centre de Sant Martí Sarroca.
Penedès en xarxa.
Són 10:05.
Els esports.
Tot seguit, els marcadors del cap de setmana, les cròniques, els propers partits i la veu dels protagonistes. En una jornada on Noia i Calafell no han jugat i Vendrell i Vilafranca a l'Hockey Lliga Plata han signat 2 victòries. Tornem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez per saber-ne més.
Arrenquem ja aquest repàs esportiu i ho fem comentant, com bé deies, Canalla i Calafell no han jugat aquest cap de setmana en aquesta 19a jornada de la Parlem Hockey League. El Calafell perquè s'enfrontava a un Barça que ahir es va proclamar campió de la Copa Intercontinental a Argentina en una final on es va imposar per 3-6 al Porto. Per tant, el Barça-Calafell es jugarà el proper 18 de març. El Noia, per la seva banda, jugarà aquest dimecres a Sant Hipòlit de Voltregà. En aquest cas, els osonencs disputaven aquest dissabte l'anada dels quarts de final de la Europe Cup contra un Braga, que va caure per 8-3. Dimecres a les 9 del vespre recuperarà aquest Voltregà-Noia i el tècnic Pere Barías ens explica això.
Doncs estem davant d'un altre partit molt complicat per l'escenari, perquè Sant Hipòlit mai és una pista fàcil. Perquè estem parlant d'un dels rivals que segurament està en millor estat de forma. Crec que porta, després de la derrota a la pista del Barça contundent, porten tres victòries consecutives, entre les quals Reus o la pista del Coi, que sempre són escenaris complicats. Amb jugadors desequilibrants, amb jugadors claus en posicions importants, Àlex Rodríguez, Burgaia, Gerard Teixidor, tots bons llançadors de pilota parada, a part de bons jugadors, bons llançadors de pilota aturada, amb una porteria molt ben coberta per Estrada i Codony. Per tant, doncs, per mi és un rival molt complicat, amb una pista on el públic apreta molt. Segurament és un escenari bastant semblant al que ens podem trobar a la Copa contra el Calafell, per tant, per nosaltres, a part de ser un partit important de cara a l'Hockey Lliga, també serà un partit important de cara a començar-nos a preparar per la Copa. I bueno, malgrat nosaltres potser no arribem al nostre millor moment de la temporada, sí que el nostre objectiu és competir, recuperar sensacions, recuperar intensitat defensiva, recuperar el poder córrer transicions, al final sentir-nos forts. Portem els últims partits, penso que encaixant massa gols a part del Girona. Per tant, doncs, recuperar, ja torno a repetir, aquestes sensacions d'equip sòlid, de concedir poc, d'esperar el nostre moment. I bueno, viatjarem amb l'objectiu evidentment d'intentar guanyar i sumar 3 punts, però perseguim la lluita per la segona plaça. I penso que l'equip arriba ben preparat tant físicament com tàcticament. Torno a repetir, no, segurament no en el nostre millor moment de la temporada, però també és normal que puguin haver-hi alts i baixos al llarg d'una temporada, i ara hem de superar, doncs, més units que mai, doncs, aquest moment potser una miqueta més difícil. En tornar a competir bé, en tornar a entrenar dur, en tornar més que mai estar convençuts del que estem fent, i estic convençut que en pocs, que en seguida, doncs, recuperarem bones sensacions, i ja dic, tant de bo el primer partit, doncs, ja sigui aquest de Voltregà per poder sumar els 3 punts.
Paraules del tècnic del Noia, Pere Barías. Amb aquesta 19a jornada, doncs, encara per tancar, la classificació s'ha mogut, i tot i que el Barça continua primer i el Noia segon, el tercer ara és el Liceo, que li treu la plaça al Calafell. El Voltregà és cinquè i el Sant Just sisè. Setè és l'Igualada i vuitè el Reus. La novena plaça l'ocupa l'Alcoi i la desena el Caldes. Onzè és el Girona, seguit pel Ribes, i tanquen la taula Lleida i Mataró. Dit això, anem ja amb les victòries de Vilafranca i Vendrell en l'Hockey Lliga Plata. Comencem amb el Vendrell, que es va imposar al Tordera per 2-1. Anem, doncs, a buscar més informació fins a Domenys Ràdio. Lourdes Meroño, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, el Vendrell ha guanyat en aquesta ocasió al CP Tordera en un partit en el que van quedar 2-1 i que es va jugar a la pista del Vendrell. Els gols van ser del Cels Portela, del Nicolás Manuel Torres i del Lluís Ferrer Santacana. Amb aquest resultat, el Vendrell queda a la taula classificatòria en cinquè lloc, amb 25 punts. El pròxim partit serà dissabte vinent, a les 8 de la tarda, quan el Vendrell es desplaçarà fins a la capital del vi, el Digitècnic. El Jordi Esteve ens feia aquestes valoracions del partit.
Bueno, avui hem guanyat 2-1 patint, perquè ens ha costat, sobretot, bueno, al final, no? Al final ells es volquen i van anar per totes per empatar, però bueno, nosaltres haguem patint perquè, bueno, amb aquest resultat curt ens toca patir. El resum és que, bueno, crec que la primera part, els primers 10 minuts, fiquem molt de ritme, estem molt ordenats, estem treballant situacions d'atac que crec que ens portaven a arribar amb facilitat a la porteria. L'únic que, bueno, de parar o per bé, doncs, bueno, no acabem materialitzant jugades, però bueno, ens sentíem còmodes. Després hi ha un punt en què comencem a cometre errors fruit de que ens sentim superiors, o més que superiors, ens sentim aquesta facilitat de recuperar bola ràpida i atacar porteria, i cometem errors de voler anar massa endavant. Llavors el Tordera ens agafen dos o tres atacs, contraatacs molt clars, que això ens fa perillar una mica. I aquí ens comencen a sortir una mica els dubtes. Deixem de jugar ordenat com ho estàvem fent, ja surt una mica més la bogeria d'anar amunt i avall, i bueno, això ens provoca que ens surtin aquelles petites precipitacions, que no acabem d'estar còmodes, que ens juguem boles que no ens hem de jugar. I bueno, i el Tordera també al final també era un partit de munt i avall, i el Tordera també perdia boles ràpid, bueno, era un partit una mica boig, sense control de part de ningú. Bueno, marxem a la mitja part amb un 0-0, que crec que ens va bé. Ens va bé perquè ens calma, a la mitja part parlem exactament tot el que creia que havíem de fer i no havíem de fer, i sortim a la segona part més endollats i de seguida marquem l'1-0, i això ens tranquil·litza moltíssim. Això ens tranquil·litza perquè feia 3 setmanes que no guanyàvem i ens ficàvem per davant el marcador, i bueno, ens tranquil·litza una miqueta. Llavors jugàvem una mica més tranquils, però amb una jugada allada el Tordera ens fa un gol de rebot, rematant a dins l'àrea, i això ens torna a treure aquella precipitació, aquell neguit i aquella por de tornar a perdre. Bueno, crec que després, sense fer un gran joc estructural ni tècnic, tàctic, perdó, bueno, fem el 2-1 amb una jugada individual, amb un remat al segon pal, 2-1, i això ens torna a ficar per davant, ens torna a serenar una miqueta, i el Tordera aquí ja sí que s'obre una miqueta més, va més a porteria, fa un moviment tàctic que a nosaltres ens trastoca una miqueta, i tenim algun dubte a l'hora de materialitzar-ho i acabar de marcar el tercer gol, però bueno, crec que al final, el que et deia, al final acabem patint perquè és un marcador molt curt, però bueno, el que ens interessava avui era això, era guanyar, era tornar a guanyar a casa, era treure'ns aquestes pors que teníem. Tornem a estar a la jornada 3 amb els mateixos punts que teníem a la primera volta, per tant, continuem estant allà, continuem estant vius a tot arreu, i ara treballar per la setmana que ve a Vilafranca, al camp del líder, que ja serà una pista molt complicada, però bueno, com diria, no tenim res a perdre, i tenim molt a guanyar si fem un bon partit, i ens creiem que podem jugar bé, i ens creiem l'estil de joc que tenim pensat, i anem a per totes per guanyar dissabte.
Escoltàvem ara el tècnic del Vendrell, Jordi Esteve. Moltíssimes gràcies, Lourdes, també, per aquesta informació. I victòria del Vendrell i victòria també, com dèiem, del Vilafranca, en aquest cas per 3-5 amb el Sant Feliu. Anem ara a buscar més informació amb l'Eric Guijarro de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs triomf del Patí Vilafranca per 3-5 a la pista del Sant Feliu. Un triomf molt treballat, especialment al segon temps. Al primer acte, el Vilafranca s'avançava molt ràpid als 3 minuts amb gol del Capi, de Joan Vázquez, que tornava a les pistes després d'una setmana, la passada, en què no hi havia partit, i l'anterior tampoc va jugar perquè tenia acumulació de blaves i es va perdre l'últim partit a casa de l'equip. 0-1, que anava seguit del segon de Sergi Torné al 13 minuts de partit, posava emoció al Sant Feliu amb l'1-2 només un minut després, però Arnau Ribas tornava a respondre amb l'1-3, que era el resultat al descans. Semblava que el Vilafranca mig encarrilava aquest triomf, però no va ser així, perquè el Sant Feliu va aconseguir empatar a 3 en pràcticament 2 minuts al segon temps, amb 2 gols de David Yepes, que feia el 3-3 quan quedaven 9 pel final. A 3 pel final apareixia novament el capità del Vilafranca, Joan Vázquez, amb 2 gols que donaven definitivament els 3 punts al de Toni Aranda per mantenir-se en la primera posició. Tancava el resultat, com dèiem, Joan Vázquez, amb un penal a mig minut pel final. Victòria per 3-5, i al final del partit el nostre company Xavi González conversava amb l'entrenador, Toni Aranda.
Toni, com s'ha de patir per guanyar 3 punts en aquesta temporada i aquesta lliga, eh?
Bueno, ja ho sabíem, veníem una pista supercomplicada, com t'he dit abans, a casa ells només han punxat amb el Sant Cugat, i va fer fa 2 setmanes, i bueno, sabíem on veníem. I bueno, la primera part hem estat, jo crec que molt bé, al principi i al final de la primera part ens ha costat més, però hem estat dominant bé, amb 1-3. El gol ha sigut una mica així, una bola perduda aquí mitja pista, sembla que ha sigut. Sí. La segona part ells s'han crescut, amb nosaltres no hem estat gens fins a la segona part. Ens han apretat molt, ells han tingut moltes ocasions. Al final han tingut la sort de fer el gol, quan estava la cosa en pitjor, han tingut la sort de fer el 3-4, em sembla. I al final amb el cinquè jugador, ells també en 2 minuts 20 han fet bé, eh? Vull dir, han patit. Eh?
Un equip, el Sant Feliu, que a més venia amb dues baixes. Eh? Per tant, tenia menys recanvi. Escolta'm, ha estat viu fins al final. Eh?
Abans de començar el partit, estava parlant amb el Pere Turón, amb l'entrenador, i ja em deia, Toni, jo avui tinc 6, no ens apreteu molt, sí, sí, i, eh? I ja sé com anava jo, això. Llavors he anat a vestuari, els he avisat, i bueno, ens ha passat, que potser t'has pensat que anàvem a guanyar fàcil i hi ha hagut estones del partit que hem estat malament.
També una mica l'arbitratge una mica casolà, nosaltres hem dit. Aquesta és una part, aquesta desena falta, que no hi havia manera, i algunes decisions, vaja, no discutirem massa, però sort que s'ha guanyat, eh?
M'ho ha semblat, però al final, no, ara mateix no em puc queixar perquè hem guanyat i si hagués sigut diferent potser sí que m'ho miraria més, però bueno, sí que és cert que hi ha hagut molta estona que amb 9 faltes hi ha hagut moltes garrotades que podien haver pitat de sobres, però bueno.
Sí, Toni, seguim allà, doncs, mirant els resultats a veure què passa, però important sumar de 3 en 3, que no pas d'un amunt, sinó de 3 en 3, i mantenir les distàncies.
I més a fora, sí, a fora ens costava més, i bueno, tots els partits estan així igualats, i ara ja pensem al pròxim. Derbi a casa amb el Vendrell, partit que la primera volta vam empatar amb 3 boles parades d'ells, a veure si ho encarem millor.
Toni, gràcies i enhorabona.
Merci, vosaltres.
Aneu a buscar, volíem buscar el capità, el Joan Vázquez, però l'hem demanat, volíem tenir-lo, home, un hat-trick aquí, a veure... Joan! Ara l'estem cridant des d'aquí, el capità. Hat-trick avui, 197 gols amb la samarreta del Patí Vilafranca, 11 temporades, n'hi falten 3 només per fer-ne descens, i avui... Chapó, n'hi falten 3. Ell ho sap, Joan. Hat-trick. Sí. Però a més, però a banda del hat-trick, s'ha hagut de suar, de patir moltíssim, però moltíssim. Dos gols de la dupla Marc Gual, Joan Vázquez, sobretot el 3-4. Guapíssim.
Sí, sí, ja ho sabíem, que s'havia de patir aquí. De fet, només ha guanyat un equip, a part de nosaltres, abans aquí. Per tant, n'érem conscients. I, de fet, s'ha pogut veure en un partit que fins l'últim moment ha sigut superemocionant. I, bueno, és el que té tenir a Marc Gual a l'equip, no? Que en aquests moments doncs, veu aquest passe, m'he desmarcat bé i el Marc Gual ho ha vist i només ha hagut de ficar l'estic.
I de semblants n'has tingut alguna més, també, aquest partit,
sí, no,
eh?
De fet, d'ocasions n'hem tingut moltes. Em semblava un pèl injust el resultat. Sí que és veritat que ells n'havien arribat algunes clares, també, però crec que una mica fent balanç de les ocasions de cada equip, crec que ens mereixíem anar almenys un gol per sobre. Per tant, bueno, al final s'ha lluitat fins al final i contents.
Hem vist que estaves entrenant els penals abans de començar el partit. Per tant, sabíem que si hi havia un penal, home, i després de fer 2 gols, buscar el hat-trick, ningú te l'ha discutit, no?
Bueno,
perquè em portava 0 de 3, ho saps, no?
Sí, ho sé, ho dic, per això et dic que no. De fet, bueno, els penals ens entrenem tots cada setmana, durant l'entreno també, sí que al principi del partit ho he entrenat una mica també, però bueno, al final és el moment qui es veu per tirar-lo. Jo en aquell moment em veia motivat, em veia pues, bé per tirar-lo, i si no m'hagués vist bé, òbviament, hagués dit que el tirés un altre, però en aquell moment m'he vist bé i dic, pues, el tiro.
I xap-xap.
I cap a dins, i perfecte, i contents, i ja està.
Joan, 197 gols. Amb 11 temporades, vestint aquesta samarreta que ara portes suada. Per cert, el brasilet no el portes, l'has deixat, eh? Caso amb tu. Què se sent? Què se sent sent el jugador que ha vestit la samarreta d'aquest club més vegades i que estàs a punt de fer 200 gols?
Bueno, el tema dels gols és una cosa que quan menys hi pensi millor, perquè a vegades que n'hi penses molt, però no és l'objectiu, òbviament, però sí, puc ajudar amb els gols a l'equip, perfecte. Però bueno, content, òbviament, som molts anys aquí a aquest club, al club de casa, content de poder-lo ajudar sempre que pugui, i bueno, i espero que en siguin molts més, a veure si podem passar els 200, no?
És que ara t'ho anava a dir, quan Joan Vázquez encara li queda molta corda, no?
Espero que sí, no? Esperem que sí, no, Xavi?
Enhorabona, Capi.
Merci, Xavi. Cuida't.
Les paraules d'un Joan Vázquez avui amb un hat-trick, 197 gols, a 3 només de 200 gols amb la samarreta del Patí Vilafranca, aviat està dit, aquest jugador que encara té corda, però molta corda, i que avui ens ha donat els 3 punts.
Doncs repassem tot seguint marcadors d'aquesta jornada 14 al grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Orde 0, Manlleu 3, Vendrell 2, Tordera 1, Lubians 2, Olot 1, Dominicos 2, Cerdanyola 2, Sant Cugat 4, Vic 4 i aquest Sant Feliu 3, Vilafranca 5. Sobretot importants els empats del Cerdanyola a la pista del Dominicos i la del Vic davant el Sant Cugat, perquè això permet al Vilafranca, d'una banda, ampliar el seu lideratge, que ostenta amb 36 punts, amb 5 de marge respecte al Vic, que és segon amb 31, i ja molt lluny, a 11, el Cerdanyola, el Sant Cugat i el Vendrell, tots 3 amb 25. Queda encara tota una segona volta, però el Vilafranca ha aconseguit un marge realment espectacular amb els perseguidors. 19 pel Sant Feliu i el Manlleu, 16 pel Tordera, 15 per l'Olot, 12 pel Dominicos i en posicions de descens directe, l'Ubians amb 10 i Ordes amb 6. Aquest proper cap de setmana destaca el derbi de dissabte a les 8 del vespre entre Vilafranca i Vendrell. Un derbi que fa unes setmanes enrere pensàvem doncs, que seria probablement una lluita per la primera plaça, però ara es presenta com una oportunitat pel Vilafranca per posar més marge respecte als del Baix Penedès i pel Vendrell d'intentar acostar-se una miqueta a la lluita pel play-off.
Doncs estarem molt pendents d'aquest derbi penedesenc del cap de setmana. I, Eric, si et sembla, anem ja amb el futbol.
Anem amb el futbol en un d'aquells dies en què no els agradaria parlar d'aquest esport, però hem de parlar del Vilafranca, que perdia per 7-3 en la seva visita al Girona B. Un partit difícilment justificable. Ara sentirem les valoracions del tècnic Santi Triguero, molt emprenyat amb l'actuació del Vilafranca, que anava a Riudarenes, al camp del Girona B, amb la intenció de poder obrir un marge de més 6 punts amb les posicions de descens, i ara doncs es troba només 2 per sobre. Toca seguir patint en una temporada en què més de 2 setmanes tranquil·les no les tindrem. Un partit en què sobretot destaca l'actuació de Carles Garrido, davanter del Girona B, cedit pel Cornellà, que va anotar 6 dels 7 gols del Girona B, que no va donar cap opció al Vilafranca en tot el partit. Escoltem a Santi Triguero.
Estic molt emprenyat i el primer que vull dir des d'aquí, des de la ràdio, aprofitar de demanar disculpes a tots els socis del Vilafranca, a totes les sòcies, a tots els aficionats i aficionades, als que ens han acompanyat i als que no ens han acompanyat, inclús a la premsa, ¿vale? Perquè al final, com a futbolista, hi ha una cosa que es diu amor propi, que es diu orgull, sí? Que per molt que et digui l'entrenador o no et deixi de dir l'entrenador, això no pot faltar mai a la vida. I avui ha faltat. I estic molt emprenyat per això, perquè al més ho vam treballar la setmana passada, començo la xarxa del divendres al vídeo, primer vídeo, diguem, això no pot faltar mai a la vida, perquè el dia que perdem aquest punt d'humilitat ens pintarà la cara. I això estic molt emprenyat, molt emprenyat. És inconcebible. I al final, doncs, bueno, el resultat ha sigut el que ha sigut, però està clar que no es pot permetre. No ho puc permetre.
Suposo que fa molt mal, però també s'entén el nivell d'aquest rival més enllà de la seva situació a la taula dels jugadors que hi ha, no? Vull dir, també et trobes un Girona B que fa un futbol molt bo a la primera part, d'un gran nivell, amb jugadors també amb molt bagatge, no sé com ho valores tu això al rival també.
Sí, no t'ho compro. Oriol, em sap greu, però avui no t'ho compro, perquè al final a la tercera divisió és una tercera divisió molt exigent. Hi ha persones entre elles, jo, el Boira, que hem jugat molts anys a tercera divisió, i hem arribat a jugar contra l'Espanyol B, contra el Girona B, contra la Pobla Fumer, que és el Nàstic B, contra el Sabadell B, i al final aquests equips et poden guanyar per qualitat, perquè tenen dinàmiques del primer equip, per el que sigui, ¿vale? Però el que no poden fer és guanyar-te amb actitud, amb intensitat i amb predisposició. I això avui a Vilafranca no ho ha tingut. Sí que és cert que fins al minut 20 nosaltres anàvem portant el pla de partit molt correcte, sí, i a partir d'aquí ens desquiciem en el sentit que estem fent coses que havíem treballat, que no es tenien que fer, perquè aquesta gent viu d'això. Perquè al final, hòstia, si durant la setmana el cos tècnic i jo en aquest cas com a responsable estàs preparant un partit, mires 1.000 vídeos, mires per on els hi pots fer mal, mires on estan els seus punts febles, on ens poden fer mal a ells, ho treballem i ho estem fent ben. El que no pot ser és que tinguem aquestes desconnexions, ¿vale? Que ens costin gols regalats, al final que s'ocurrin. Tot i així, ens foten 1-0, ens foten 2-0, marquem el 2-1 a minut 46 i ens tornem a desconnectar quan queda un minut de descompte. Aquestes coses les que no puc permetre i no ho permetré. Mentre jo sigui l'entrenador de Vilafranca, ja et dic que no ho permetré. I aquí sí que em sap greu el fet aquest d'orgull, que hi ha hagut moments que amb alguns jugadors ni els hi he vist, i això em sap greu.
I més enllà del resultat i d'això que comentaves, que entenc el teu missatge com a entrenador, vull preguntar-te també si creus que l'equip serà capaç d'oblidar aquest malson, entre cometes, que ha viscut aquí i seguim la bona dinàmica que estàvem veient en els últims quatre partits. Si confies i com afrontareu la setmana per encarar ja el proper partit?
I tant que confio, perquè al final el responsable del vaixell sóc jo i et dic jo que això passarà, això passarà. I jo encarregaré que passi. I al final, doncs, bueno, jo tinc una plantilla a dia d'avui molt àmplia, però al final tirarem els jugadors que hi hagin de ser. I això ha de ser un toc d'atenció tant per ells com per tots. Jo, el primer, tant en el bo com en el dolent, i jo avui estic molt emprenyat. Com a jugador he viscut un partit d'aquestes característiques, que m'han golejat a 6 o 7 gols, i el que toca més és la fibra. I aquí sí que ja et dic que hi ha d'haver un pas endavant, perquè no val... Bueno, és un partit de mas, no és un partit de mas. Avui t'han pintat la cara, i com a Vilafranca, com a club històric, com a defensor nascut, com uns aficionats que han vingut des de les 7 del matí amb autocar, com la gent que està a Vilafranca que ens està escoltant per la ràdio, és que no es pot permetre, estic molt emprenyat, i ja et dic, i això, mentre jo estigui aquí, que ja et dic jo que espero estaré molt de temps, perquè hi confio, això no passarà.
Doncs molt emprenyat, Santi Triguero. I té una llarga llista de motius després del partit d'ahir. Repassem els marcadors de la jornada. Rapitenca 2, Poble de Mafumet 1, L'Hospitalet 0, Castelldefels 1, Mollerussa 0, Badalona 0, Prat 4, Grama 1, Tona 1, Montañesa 2, Olot 1, Sant Cristóbal 0, Vilassar 6, L'Escala 2 i Reus 1, Peralada 1. També sumat aquest Girona B 7, Vilafranca 3. A la classificació, l'Olot és més líder amb 50 punts, 9 d'avantatge respecte al play-off, zona que integra l'Hospitalet amb 41, el Vilassar amb 37, el Prat amb 33 i el Tona també amb 33. Seguit d'equips que encara tenen moltes opcions, com el Reus a només 2 del play-off amb 31, o la Montañesa i el Peralada. Anem directament a la zona baixa, on el Vilafranca es troba 2 punts per sobre del descens, 15è amb 23. A la zona baixa, Sant Cristòbal amb 21, Castelldefels i Rapitenca amb 20. Aquest proper diumenge a les 12 del migdia, partit importantíssim al municipal davant l'Escala. El Vilafranca ha d'oblidar, sigui com sigui, aquesta malíssima imatge d'aquest diumenge.